Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És divendres, és 30 de novembre, el dia en què està ja en marxa la desena edició del Gran Recapte d'Aliments. Aquest divendres 30 i dissabte dia 1 a les comarques de Tarragona hi ha 360 punts de recollida i més de 4.000 voluntaris i voluntàries que treballaran perquè novament sigui un èxit. Com sempre diuen al Banc d'Aliments, els agradaria no haver de celebrar 10 edicions del Gran Recapte, però la realitat ens diu que encara és necessari que ho facin. Per tant, avui és cosa de tots nosaltres ajudar a que un any més sigui un èxit, ajudar-los a que en dos dies puguin recaptar més del 25% dels aliments que necessiten durant l'any per cobrir les necessitats dels que han de recórrer al Banc d'Aliments per omplir la nevera. A les comarques de Tarragona són 25.000 persones les que reben aliments del banc. Enguany es podrà donar en persona als supermercats i també online a www.granrecapte.com. Tot compta, un bric de llet, un pot de cigrons o 10, tot suma. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. També els convidarem a anar fins a Riudoms per conèixer la campanya Més forts que el llamp que han posat en marxa la població per poder reparar el campanar de la parròquia. A partir de la una també toca agafar la Nacional 240 per saber quines estrenes ompliran la cartellera aquest cap de setmana. Ho farem amb el Ricard Álvarez i la Laura González. Tot plegat fins a 2:15 en directe al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, sempre en directe, a través del web o l'app de Cope. Només de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, com sempre, amb àrea de serveis. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió per avui. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Va disminuint la nuvolositat en general a les comarques tarragonines avui amb unes temperatures que tornen a baixar. La màxima marcarà 18 graus a Tarragona, 17 a Reus i a Tortosa, 16 graus al Vendrell i a Gandesa 13 graus. Pel que fa al vent, avui és el protagonista. Bufa molta força al mestral, a la meitat sud, al litoral i prelitoral amb ratxes de 80 km per hora, però la resta tenim vent de l'oest més suau. Demà dissabte continuarem amb un cel més clar ja tot el dia, amb alguns núvols mitjos o alts i prou. Les temperatures diurnes, les màximes, no variaran molt, en canvi la mínima baixarà. Aquesta nit arribarem als 8 graus de mínimes a Tarragona, fins a 5 graus a Reus, 6 a Gandesa i 7 graus al Vendrell i Tortosa. El vent a les comarques del sud bufarà mestral, bastant fort a primera hora, després anirà fluixant i a la resta es mantindrà suau i variable. Diumenge, sol en conjunt, temperatures més altes i un vent fluix i variable a tot arreu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Aquesta hora, normalitat a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Acord entre Salut i Metges de Catalunya, vaga desconvocada, per tant, a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, no a la sanitat concertada. De fet, els metges de la xarxa de Santa Tecla han tallat fa uns minuts la Rambla Nova de Tarragona, en el que és el cinquè dia d'aturada per ells. El sindicat Metges de Catalunya s'ha mostrat satisfet per l'acord que s'aplicarà als metges de l'Institut Català de la Salut, perquè aborda, diuen, quasi tots els punts plantejats. L'acord permet fonamentalment dotar de més autonomia als professionals i articular mesures clares per reduir la sobrecàrrega de feina. D'entrada, estableixen temps mínims de visita, 6 minuts per a les visites telemàtiques, 12 per a les presencials i entre 45 i 60 per les que es fan a domicili. Les dues parts també han arribat a la conclusió que cal contractar 250 metges de família més per l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut. Precisament aquest dijous un centenar de metges es plantaven a Tarragona per reivindicar les seves exigències i en aquesta trobada el president del Col·legi Oficial de Metges de la Demarcació, Fernando Vizcarro, alertava de la problemàtica de les jubilacions sense substitució.
En 10 anys se jubilaran un terç dels metges que estem ara, no te puc dir la xifra exacta, però un terç dels metges que ara estan exercits en 10 anys se jubilaran. I hem de tenir un recanvi, hem de fer atractiva la zona perquè el metge vingui aquí, no sols a nivell retributiu, sinó també a nivell de carrera professional i de projecció de vida.
A la dels metges aquest dijous es sumava la vaga de 200. Mig miler han recorregut Tarragona perquè reverteixin les retallades. També concentració a les Terres de l'Ebre. Denuncien que han patit un deteriorament de les condicions laborals i reclamen a la Generalitat uns pressupostos socials que els dediquin més despesa. També demanen la reducció d'una hora lectiva, una mesura que a les comarques de Tarragona podria suposar un increment de 400 docents. Reclamen també cobrar les pagues extres de 2013 i 2014. El portaveu d'Usted que estés a Tarragona és Josep Maria Cartanyà.
Creiem que el debat polític, aquest tema de la falta de recursos a l'educació pública, a la sanitat pública i als serveis públics en general, és un debat que ha quedat apartat i convenia visualitzar-lo. I l'objectiu de la vaga d'avui era visualitzar això.
I a més coses, Tarragona i Reus exigeixen a Foment que faci costat al territori i executi l'acord ferroviari signat amb el govern i els alcaldes de Salou, Cambrils i Vilaseca. Les prioritats de l'acord són la construcció de l'estació intermodal al sud de l'aeroport de Reus, també la construcció dels baixadors ferroviaris de Bellissens a Reus i de Llevant i Ponent a Tarragona, així com la planificació d'una variant interior de mercaderies aprofitant trams de l'antiga línia Reus-Roda. Els alcaldes de Reus i Tarragona volen una reunió amb el ministre i defensen que ja tenen unitat i un projecte consensuat. Escoltem Carles Pellicer i Josep Fèlix Ballesteros.
Se'ns ha demanat sempre unitat i fermesa, i tenim unitat. L'hem expressat, l'hem signada. Se'ns ha demanat projecte i tenim projecte.
Fins ara, Madrid no havia tingut un territori clarament alineat i amb objectius compartits. No podem posar dates encara, però aproximadament seria abans de final d'any poder haver tingut ja la reunió i ratificar i enviar formalment al Ministeri aquest document. Dic formalment perquè informalment ja se n'ha estat parlant. Doncs, al final d'any, principis de l'any vinent, poder tenir ja una trobada amb el ministre al màxim nivell perquè se certifiqui aquesta concreció i aquest compromís.
Hi ha més qüestions. Avui la consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha reclamat que les institucions i la societat civil es conjurin al màxim per reforçar la lluita contra la violència masclista i que es vagi més enllà del que marca la llei que el Parlament de Catalunya va aprovar ara fa 10 anys. Artadi ho ha dit fa pocs minuts des de Reus, on ha presidit l'acte commemoratiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
S'ha de reforçar tot el que és la part de la prevenció i la recerca, perquè un cop tenim una víctima de violència masclista ja hem fracassat i, per tant, hem de reforçar molt el fet de que no passin. Però també hem de treballar en el que és la violència institucional, que en el seu moment no es va poder recollir en la llei i que veiem, per exemple, això es veu sobretot en el sistema de justícia, com sentència rere sentència se segueix abusant de les dones.
Els destaquem també que els animalistes han interposat 6 denúncies per presumptes infraccions en correbous a les Terres de l'Ebre. Denuncien la participació de menors de 14 anys, l'ús de descàrregues elèctrics en els animals, lesions, com per exemple banyes trencades i mancances de seguretat per a les persones i els animals en alguns actes, amb bous a Amposta, Sant Jaume d'Enveja i Mas de Barberans, al Montsià i a Xerta, al Baix Ebre. L'organització Anima Naturalis també denuncia que les penyes taurines promouen activament la participació de menors als correbous, sobretot els bous capllaçats, i lamenten que la llei no sigui clara per diferenciar quan s'és espectador o participant. La llei actual tipifica les multes per infraccions greus entre els 601 euros i els 60.000. Són les 12:29. La Diputació de Tarragona aprova avui un pressupost de 156 milions d'euros per al proper any. És pràcticament un 2% més que l'any passat. El pressupost reforça amb 600.000 euros la línia d'ajudes extraordinàries als municipis, en aquest cas per fer front als danys ocasionats pels aiguats. Segons el president de la Diputació, Josep Poblet, són uns comptes valents que refermen la institució com un dels punts de recolzament fonamental per al món local.
Situacions d'autèntica desfeta en camins, en instal·lacions i en béns de propietat pública. Els tradicionals 1.200.000 euros i hem afegit 600.000 euros més, per tant arribem, s'enfilem fins a 1.800.000 per atreure una convocatòria específica per a aquestes enorreaments de béns que hi ha hagut degut als darrers aiguats, amb especial incidència en les Terres de l'Ebre, però també al Camp de Tarragona en diversos llocs i al Penedès també.
altres coses, Salou ha superat els 7,8 milions de pernoctacions enguany, pràcticament mateixes xifres que l'any passat. Un 35% dels turistes provenen de l'Estat, seguit pel turisme britànic, que se situa en el 30% del total. També s'ha registrat un increment en l'augment del mercat francès, un 8,5%, i del rus. I la xifra del matí són les 2.400 proves ràpides de detecció del VIH a través de les farmàcies, de les proves que es poden fer a les farmàcies tarragonines. 20 farmàcies realitzen aquesta prova ràpida del VIH. Un 25% de les persones que es fan les proves són dones, un 75% homes. El 44% estan entre els 31 i els 45 anys. Amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, que es commemora demà, dia 1 de desembre, els professionals alerten que s'ha perdut la por a la malaltia i posen novament l'èmfasi en la informació i la prevenció. En successos, dos detinguts en un macrocontrol policial a la Pineda per suposat tràfic de drogues. Són un home i una dona de Calafell i Barcelona, tenen 19 anys. Els agents van observar com el copilot d'un cotxe llançava per la finestra una bossa amb suposadament droga al veure el control establert a la zona del Camí del Racó. Quan van aturar el cotxe per escorcollar-lo, l'home va sortir corrent. A la bossa hi havia 7 embolcalls de cocaïna i 3 de marihuana. Una nova sentència del Suprem obliga a tornar més de 100 milions d'euros per la indemnització i el manteniment del Castor l'any 2016, import que es va carregar sobre les factures dels consumidors. El Suprem estima de nou el recurs que va presentar la Generalitat per uns pagaments que ja van ser declarats inconstitucionals. I els expliquem també que la denominació d'origen Terra Alta denuncia el silenci del govern a les seves al·legacions i recursos contra 3 nous parcs eòlics. Van presentar les al·legacions al juliol de 2017. Des de llavors, silenci administratiu, i adverteixen que faran tot el possible per aturar els projectes, malgrat tinguin l'aprovació provisional d'urbanisme. El Consell Regulador està treballant per presentar un recurs contenciós administratiu si continuen sense rebre resposta per part de l'administració. En plana cultural els expliquem que un documental recupera la història de les fortificacions republicanes de la Guerra Civil al litoral del Gran Penedès. Els fortins de defensa construïts a la costa entre Cubelles i Calafell durant la Guerra Civil són els protagonistes d'aquest documental que s'està rodant per part de Mirasud Producciones a la costa. Fortificacions oblidades és un projecte dirigit pel cineasta argentí Laureano Clavero, que veu a les restes d'aquestes construccions uns gegants adormits que conviuen amb el turisme i els blocs de pisos.
La intenció és rescatar la memòria i per què aquestes fortificacions, aquests gegants adormits estan i per què van ser, diguem, construïts, no? Que va ser per un possible desembarcament nacional en les costes catalanes.
Clavero preveu tenir enllestida la cinta al març i diu que d'aquí un any estarà disponible a Amazon Prime Video. Estarà disponible a una quarantena de països on s'emetrà en català, en subtítols en castellà i anglès. I per acabar els expliquem que a partir d'aquest dissabte dia 1, els recintes del Museu de Tarragona canvien el sistema de venda d'entrades que permetrà el pagament únicament amb targeta. El circ, el fòrum de la colònia, les muralles, l'amfiteatre i el pretori i també les visites del primer dissabte de mes a les cases Castellarnau i Canals comptaran amb equipaments tecnològics que permetran la venda electrònica i el pagament amb targeta. Amb això l'Ajuntament vol incrementar la seguretat als recintes al no haver d'utilitzar diner en metàl·lic i també eliminen possibles riscos per al personal, al servei de taquilles. S'apropen així, també diuen, a l'administració municipal als ciutadans mitjançant la via electrònica. L'entrada general als recintes també es podrà adquirir de manera anticipada a www.tarracoticket.cat. Acabem amb les portades dels diaris. El de Tarragona diuen los médicos de familia de l'ICS desconvocan la huelga a desagrado. Al Reus Digital, destacat aquesta hora que els mercats de Reus regalen 16.000 euros en vals de compra aquest Nadal. I al Tarragona Digital diuen que augmenta el nombre de menors tutelats per la DGAIA al Camp de Tarragona. Al Digital Tarragona 21 llegim que el projecte de la Diputació per a la Sabinosa contempla equipaments públics i privats. I al diari Més, el Govern i Metges de Catalunya diuen tanquen l'acord per desconvocar la vaga. Amb això arribem a les 12:35 minuts, un minut de publicitat i continuem.
molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial, que disminuye el dolor articular aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 especial de las articulaciones y ácido hialurónico. También Movial crema para esos momentos de sobreesfuerzo. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, seguim amb més coses a Herrera en COPE a Tarragona. Avui anem fins a Riudoms, on l'Ajuntament i la parròquia han unit esforços per aconseguir el finançament necessari per reparar el campanar que un llamp va destrossar el passat 9 de novembre. En parlem amb el responsable de la parròquia de Sant Jaume de Riudoms, és mossèn Josep Mateu. Mossèn, què tal? Bon dia, gràcies.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Merci per atendre'ns. Anem a pams, si et sembla, Josep. Expliquem què va passar exactament aquesta nit del 8 al 9 de novembre.
Bé, doncs el que va passar és que estava plovent, però res semblava dir que aquí hi hagués una tempesta de llamps ni res, i de cop i volta, a dos quarts d'una de la nit, ho sembla exacte, perquè és l'hora que es va parar el rellotge de l'església, doncs es va sentir un soroll fortíssim, tothom diem, no?, que estàvem per aquí al poble, com si fos una bomba,
sí.
que hagués sigut al mig del poble. Jo estava en aquell moment aquí a l'abadia, a la casa de la parròquia, i vaig sentir com caien pels vidres un munt de pedres i jo em vaig espantar que això ha caigut al campanar quasi naturalment.
Sí.
I vaig sortir, clar, i em vaig tot el llum del poble, vaig intentar enfocar amb llanterna i tot, i només veia trossos, això, trossos de pedres, de maons, de teules, de ceràmica, però no es veia res més.
Uh-huh.
L'únic que el que sí, és veritat, és que per tot el poble es va sentir aquest soroll fortíssim, i que de fet des de fins i tot Masos i fins i tot de Reus ens van dir l'endemà que s'havia sentit.
Sí, no?
Una cosa aixordadora, impressionant.
La veritat és que la destrossa, a banda de l'ensurt, per sort ningú va prendre mal, però la destrossa que va deixar aquesta tempesta i aquest llamp va ser molt important, especialment a l'església, no? A la parròquia.
Sí, sí, clar, el problema és que l'endemà la destrossa no es veia, no? Perquè com que això va ser a l'interior del campanar, tothom deia, però el campanar està a la mar de bé. Dic, sí, exteriorment està a la mar de bé, però interiorment no. Però el fet és que, com bé tu dius, la sort no va prendre ningú mal, perquè el carrer estava ple de restes de pedres. Vull dir que si hagués passat al matí o a la tarda, segur que algú hagués pres molt de mal. I a part, una afectació al poble també molt gran, de calderes, de televisions, d'internets, de telèfons, vull dir, va ser una tempesta i un desastre elèctric molt, molt, molt gran, no?
Clar.
I nosaltres, lògicament, la part més afectada perquè va caure el campanar.
Mm-hmm. La instal·lació elèctrica malmesa, els mecanismes de les campanes, no?, a banda de desperfectes al que és l'estructura, megafonia, il·luminació, bé, tot, o sigui, un desgavell que
sí,
suma a molts diners de poder posar-ho tot a punt, això.
Sí, a més, el drama o la tristesa, no?, que és que s'ha aixafat tot el que havia estat arreglant amb els últims anys, no? Tota la part elèctrica nova, tota la part de la megafonia electrònica, tot això s'ha aixafat. Tot el que és antic, tot el que s'havia de restaurar o arreglar, tot això s'ha conservat.
Carai!
Sí. O sigui que ha sigut un cop dur perquè hem de tornar a remuntar, tornar a buscar diners per coses que durant els darrers 3-4 anys havia de reclamar amb l'esforç de moltes persones. Per això va ser un cop encara més fort, no? Perquè no és arreglar una cosa que s'havia de fer, sinó una cosa que ja estava arreglada. I avui en dia, com ja sabem, tothom costa molt de recollir diners, de recollir fons, i, bueno, emocionalment ha sigut una miqueta fort per tothom.
Clar. Jo deia al principi que heu unit esforços des de la parròquia també amb l'Ajuntament i se us ha acudit crear una campanya, jo crec que molt interessant, ens ha agradat molt, per això estem trucant avui al mossèn de Riudoms, perquè us heu unit, heu dit que sou més forts que el llamp i us heu inventat un munt de coses, Josep, per aconseguir aquests diners que fan falta per arreglar tot plegat.
Sí, la veritat és que estem molt contents des de la parròquia perquè des del principi l'Ajuntament es va sumar, va donar el seu suport i d'aquells moments tan durs potser doncs que van tindre sort, perquè ens costava aixecar, remuntar i veure com ho podíem afrontar un desastre tan gran per la parròquia. també moltes entitats del poble han donat suport, vull dir, de... ahir mateix, no?, la Coral del Poble ens va dir que s'oferia per fer un concert de Nadal, també benefici del campanar, moltes entitats han donat suport en els actes que farem. Des de les xarxes socials, molts veïns de Riudoms ens fan difusió. Vull dir, ha sigut preciós com la població s'ha volcat. Sabíem que el campanar era estimat, no?, i és bonic veure que davant d'un desastre així d'aquesta magnitud, doncs, bueno, som capaços d'unir esforços. I per això el lema d'aquesta campanya, no?, més fos que el llamp. Ja sé que cada Tarragona ens diem això, només la gent del camp, gent del llamp, no? Doncs, bueno, a nosaltres ens ha tocat el llamp, doncs hem de demostrar que nosaltres podem vèncer el llamp.
Exacte.
I de moment ho estem aconseguint.
Sí, de moment sí. Hi ha diferents propostes. Anem a explicar-les una mica, Josep. D'entrada, un micromecenatge online, on us heu marcat aconseguir 3.500 euros en 50 dies. Direm l'adreça, és www.totsuma.cat. És el projecte 1670, allà cadascú pot aportar des de 5 fins a 500 euros el que vulguin, no? I també té premi col·laborar en aquest micromecenatge, no?
Sí, bueno, en un poble sempre fem campanyes semblants, no? Concerts, dinars, sortejos, i bueno, ens va semblar que fer un micromecenatge era una possibilitat per oferir a més gent fora del poble i també a la població més jove del poble, que a vegades en aquestes campanyes més típiques, potser, o tradicionals, doncs a vegades no hi participen.
Sí.
I sí, clar, el repte és que tenim aquests dies, no?, que vam començar des del dilluns, tenim 40 dies, i si no l'assolim, lògicament aquests diners no els reben. Per tant, és una motivació per tots, doncs, fer difusió i poder anar sumant.
Bueno,
ja tenim uns quants donatius, i el bonic també és hi ha unes recompenses que, lògicament,
sí,
es poden recompensar els donatius. Però, bueno, és una motivació, no?, des de plaques de cava, ampolles de cava, que hem fet des de la parròquia, llibres, i la proposta més original és un spa a dalt del campanar.
Ah, sí, això m'ha cridat molt l'atenció, perquè no sé quanta gent ha tingut oportunitat dels que ens escolten de plantejar-se de soparem a dalt d'un campanar, no?, d'allà on sigui. No és fàcil d'aconseguir, això.
No, i bueno, vam pensar que seria una cosa bonica, fet amb productes típics de Riudoms, de cara al bon temps, lògicament,
sí,
perquè ara, si no, serà un sopar gelat, però, bueno, van dir, potser és una cosa original i que pot motivar la gent, doncs, mira, doncs, per què no provar-ho, no, això? I aviam si motivem a més persones. Lògicament, amb el món que es toca viure, hem de buscar noves respostes i propostes innovadores. Em sembla que potser ho seria.
Clar. Per tant, tenim això d'una banda, aquest micromecenatge online. Recordem, www.totsuma.cat, projecte 1670, o bé, busquin Riudoms i ja sortirà a totsuma.cat, perquè hem d'aconseguir, no, Josep, que la Jacoba torni a dringar, a veure si pot ser que anunciï les festes, no? Això és viable?
Això. La Jacoba és l'orgull, no?, perquè és la campana més gran que tenim, és la que més dona mira a la plaça i la que va costar més que tornés a sonar. I, per tant, volem que sigui també la primera que torni a sonar.
Doncs vinga, això, pensem en la Jacoba i en aquest dringar de campanes, però hi ha més coses. I aquest cap de setmana, com tu deies, el poble s'ha volcat i s'havia de pensar també una activitat, no?, per recaptar fons, per reparar tot plegat, que impliqués aquesta comunitat, no? I heu dit que millor que un esmorzar popular, diumenge dia 2.
Sí, és un esmorzar que és el format típic que fan, no?, les cooperatives quan es fa la festa de l'Oli Nou. Bueno, nosaltres també el farem. I llavors, bé, nosaltres, la idea és una miqueta visibilitzar una miqueta aquest sentit de comunitat, de poble, no? Per tant, l'important és que hi hagi molta gent. L'important és sentir que estem units en aquesta mateixa causa. Per això hem posat l'avent d'aquests tiquets, de moment hi ha una bona colla de tiquets. Aquell mateix tiquets podran adquirir, no?, també.
Uh-huh.
Però, bueno, voldríem dir-se en altres, lògicament, una previsió, i des de la setmana passada estan a la venda.
Clar, s'ha de saber quanta cansalada comprar, no, Josep?
Perquè si no, se'ns farà molt difícil. Però sí, estem fent una crida via xarxes socials, via poc a poc aquí al poble, a veure si podem saber una miqueta de previsió.
Clar.
També tenim amb la colla sardanista d'aquí de Riudoms, amb col·laboració, també fem una vegada de sardanes. Bé, per tant, que sigui un matí festiu, es tracta d'això, no? Davant de l'adversitat, doncs, hem de superar-ho amb alegria, també.
Exacte. Per tant, esmorzar popular, ballada de sardanes, amb aportacions que aniran dedicades, no?, íntegrament a reparar tots aquests danys que va causar el llamp. I has anomenat des del principi, no?, aquesta manera en què s'ha volcat tot el poble. Els comerços del poble també volen ajudar, no?, en la mesura que puguin, en aquest cas, els comerços i els clients, no?, i tenen unes guardioles aquests dies a les botigues si van a comprar Riudoms, perquè diuen, mira, el canvi, doncs, escolta, el podem posar aquí i tot anirà a reparar la parròquia, el campanar. Sí.
El canvi cap al campanar, no? És el que dèiem aquest cap de setmana passat, dèiem, bueno, a vegades ens passem la poqueta que cadascú va portant, no, amb això del canvi, però bé, si anem sumant esforços petits de cadascú, la veritat és que les coses grans se fan així, no? Fan el cadascú portant el seu granet d'arena. I havíem de diversificar una miqueta les campanyes, perquè si, lògicament, recollir 50.000 euros és un esforç ingent molt gran.
Molt gran, sí.
Hem de pensar coses diverses a que puguem arribar a cada... doncs a molta gent diferent, no? I això de les guardioles, doncs, és una cosa que és com una pluja fira, que a poc a poc, doncs, bueno, esperem també que sigui una ajuda de cara a recollir aquests diners.
Veig que heu fet allò, pluja d'idees, entre tots, per aconseguir, no?, diferents vies per reparar això. No sé si els danys que va causar primers de novembre aquest llamp permeten, diguéssim, fer l'activitat habitual a la parròquia?
Sí, hem anat trampejant com hem pogut, no? Aquell cap de setmana va ser una miqueta més complicat. Gràcies a Déu, doncs, hem anat recuperant bastant el tema de la il·luminació i el tema de la megafonia, doncs, també l'empresa una nova megafonia. També, lògicament, no podem pagar tot, perquè no, aquests diners van arribar un poquet a poquet i no podem fer front a totes les factures, però bueno, també hem d'agrair la col·laboració de tots els professionals que estan treballant, doncs, que molts ens, bueno, van arreglant, van arranjant, van ficant nous sistemes, però bueno, encara... No volen cobrar tot de cop i, per tant, això també és un descans,
clar,
perquè lògicament no podríem afrontar-ho. I també perquè ells han volgut que la parròquia recuperés la normalitat. Bé, la tenim al 100%, menys les campanes, que lògicament això haurem d'esperar, que és la part més costosa, i l'arranjament del campanar de la voltina interior. Però bé, almenys l'interior de l'església, la megafonia i l'il·luminació, això almenys ho hem pogut ja subsanar i a poc a poc, doncs, ja recuperar la normalitat.
Vinga, doncs esperem que avui també hàgim contribuït una mica a donar a conèixer aquesta campanya, més forts que el llamp, això diuen que són a Riudoms, doncs vinga, tots podem col·laborar de moltes maneres. Mira, potser la més divertida, a més, és anar a apropar-nos aquest diumenge. Veiem també l'església, que està declarada bé cultural d'interès local. Ens podeu explicar també la història, que segur que n'hi ha un munt, no?, al voltant de la parròquia, Josep.
Sí, sí. No ve d'interès local, sinó nacional.
Nacional, perdó. No.
No estem molt orgullosos,
I tant. Doncs aquest diumenge... Digues, perdona.
No, digues, tothom se senti convidat a venir aquest diumenge aquí a Riudoms. Vull dir que segur que tothom se sentirà còmode. La plaça d'aquí de l'església és una plaça preciosa, enorme, molt gran. I per tant, doncs, tot suma i tot ens ajudarà a fer més festa.
Exacte. Doncs bé, aquest diumenge 2 de desembre, si no teníem pla, ja saben, a partir de les 9 del matí, cap a Riudoms. Avui n'hem parlat amb mossèn Josep Mateu, que és el responsable de la parròquia de Sant Jaume de Riudoms. Un plaer, Josep, torna quan vulguis.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança?
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Aquests dies els estem explicant moltes iniciatives solidàries. Aquest cap de setmana és important, per exemple, el gran recapte d'aliments. La setmana vinent també en tenim unes quantes, però n'hi ha una de la que parlem també habitualment, ens en fem ressò, i que ja és, si m'ho permeten, un clàssic, no? Arriba també aquest 30 de novembre el Mac Happy Day a tots els McDonald's d'Espanya i d'Andorra. Anem al de Reus, on hi tenim la Natalí Beltens. Natalí, què tal? Buenos días, gracias.
Hola, bon dia.
Merci per atendre'ns. A ver, si hay alguien en la tierra, Natalie, que no sepa de qué va esto del Mad Happy Day, cuéntanos así brevemente en qué consiste esta iniciativa.
Bueno, el Mad Happy Day es lo que hacemos es todo lo que vendemos a base de Big Macs, tanto sea hamburguesas individuales como en menú, lo donamos a la Fundación Infantil Ronald McDonald. Uh-huh. Que, bueno, ya de por sí todas las ventas de todo el año damos un 0, o sea, una parte de...
Sí, de la recaudación habitual, ¿no?
Una donación habitual, ¿no? Pero es un 0,1 de todas las ventas de todo el año del restaurante. Pero este viernes se da el importe íntegro de todas las hamburguesas Big Mac, ¿no? Entonces, uh-huh. Para nosotros es un día solidario, muy, muy importante, muy entrañable, porque con estas casas lo que conseguimos es que familias que tienen que desplazarse de su casa habitual, de su domicilio habitual, para un tratamiento de un niño que va a estar tiempo fuera de su casa,
sí,
pues son acogidas la familia entera, ¿no? Uh-huh. O sea, si hay actualmente hay 4 casas en España. La primera se abrió las puertas en el 2002 en Barcelona y es al lado de Vallebrón. Uh-huh. Luego la segunda fue en el 2012 en Málaga, la tercera en el 2013 en Valencia y la cuarta en el 2015 en Madrid.
Uh-huh. La verdad es que el trabajo lo hemos hablado aquí, de hecho, con la casa, ¿no? Con la fundación, con la casa, sí, que hay en Barcelona, y cómo de importante es este trabajo. Al final es un refugio, ¿no? Entre todo el ruido que supone cuando tienes a un peque de la casa, un, sí, pequeño, pues pasando una enfermedad y un tratamiento en el hospital, el tener esa paz, digamos, de decir, bueno, esto lo tengo resuelto, ¿no? El techo, la
sí, porque generalmente las familias, bueno, pues le dicen que se tienen que ir por algo, pues ya sea pues una leucemia o ya sea un trasplante, y tú en principio es que ni te planteas qué es lo que vas a hacer allí. Uh-huh. Coges tu maleta, tu mochilita, tu tal, te vas al hospital y allí luego ya te empiezas a plantearte qué voy a
¿qué
hacer,
haces,
¿no? Porque,
claro,
una cosa es ir al médico un día, que vas y vienes, que no hay problema en ir y venir, y otra cosa es ir, estar ingresado, y hay niños que igual están ingresados pues 3 meses.
Meses, sí.
Y que luego tienen que ir a hacer revisiones, y es otra vez tiempo, y todo se complica, porque generalmente pues hay por lo menos uno de los dos tiene que dejar de trabajar para estar al lado del niño. Bueno, son todas complicaciones que,
claro,
si podemos ayudar en eso, en por lo menos tenéis un sitio donde descansar, y si el niño estando en la casa, pues le pueden dar un alta de estas parciales, ¿no? Que hay niños que, por lo que tienen, pueden irse a casa, pero por la distancia donde tienen su casa no pueden irse. Entonces se tienen que quedar en el hospital.
Uh-huh.
En cambio, si pueden estar en la casa Ronald McDonald, les dan esas altas parciales, ¿no? Que no le dan el alta del hospital, pero que sí puede ir a dormir y por las mañanas van a hacerse el tratamiento y luego por la tarde vuelven a la casa y pueden ser un poco más niños, ¿no?
Claro.
No vivir en una habitación.
Claro, es un refugio al final estas casas, y por tanto es por eso es muy importante lo que organizáis este 30 de noviembre, este Mad Happy Day. Me contabas que todo lo que se recaude con las Big Mac de hoy irá destinado a la Fundación Ronald McDonald para este trabajo. ¿Son las Big Mac habituales o hay alguna? Porque creo que creáis algo especial para este día, ¿no?
Sí, este año volvemos a tener el pan en forma de corazón del Big Mac, ¿no? El Big Mac ahora, ese día, el viernes, viene en forma de corazón.
Uh-huh.
Yo he comprado muchos, muchos, muchos. Espero poder decirle a los últimos clientes
que no quedan, ¿no?
No quedan. Será normal entonces, pero en principio he comprado para todo el viernes y a lo mejor parte del sábado. Pero bueno, si podemos venderlas todos el viernes,
exacto.
Si hay que hacer venir un camión extra el sábado, lo hacemos bien.
Exactamente. Que sepan que además pues de disfrutar de esa hamburguesa, pues estás colaborando, ¿no? No sé si además hay alguna actividad más. Sé que otros años habíais creado unos peluches, ¿no, Natalie? No sé si este año hay algo más.
Vamos a tener una cosa nueva, que es un cuento de Jerónimo Stilton.
Uh-huh.
Es un cuento pequeñito que han creado especialmente para este día y solo se podrá adquirir en los McDonald's.
Vale. Tiene...
Este cuento tiene... Bueno, es una historia típica de Jerónimo Stilton. Y tiene un coste de 3,50 €, o sea, es una
ganga, dilo Natalie, es una ganga.
Es algo simbólico, ¿no? O sea, sí.
Es una ganga que también todo esto irá destinado a la fundación,
sí,
es importante que lo recordemos. Durante este día 30 lo podrán encontrar en los McDonald's. Natalie, tú te encargas de los de Reus además, vamos a decir las direcciones: Avinguda Salous en 14 y Avinguda María Fortuny 59, durante todo el viernes y lo que si queda alguno, que espero que no, pues también el sábado, ¿eh? Pues Natalie, no tengo más tiempo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido estos minutos y espero que otra vez, otro año más, esto, el Happy Day, sea un éxito, que sé que lo es cada año.
Muchas gracias por vuestra ayuda también para poder difundir este día tan bonito.
Pues un placer, cuando quieras, vaya muy bien, un abrazo.
Gracias.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Herrera en Cope a Tarragona. A Mónica Carrasco.
L'agenda comença avui a Tarragona, a la Rambla Nova, a la Font del Centenari, a 6:45 de la tarda, festa d'encesa de llums de Nadal de la ciutat. A Reus, a les 5 de la tarda avui, a la sala d'actes de l'antic hospital, bàsquet participatiu amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Avui bàsquet amb cadira de rodes, de 5 a 8 de la tarda, al carrer de Sant Joan, a la plaça del Gegant Indi. A 6:45 de la tarda, al Mercat Central de Reus, avui taller de cuina amb Marta Jubert, del blog Pa de Nous. Avui ens proposarà un menú per sorprendre aquestes festes. A Marçà, a la sala polivalent, a les 8 del vespre, avui dins el Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, el MOST, es projectarà el documental Chateau Pekín, un film que ens descobreix com la passió pels vins del gegant asiàtic pot trasbalsar en pocs anys el mercat mundial del vi. Després de la projecció es podran tastar els vins de la cooperativa de Falset Marçà. És un acte gratuït, a les 8 a la sala polivalent. I a Vilaseca, a 9:45 de la nit, a la gastronoteca del Centro Jazzology. Avui, una nova manera de veure el jazz amb Ivan Sáez, Xavier Francín i Ramon Areste. I els destaquem ja 3 actes també per demà. A Reus, a les 11 del matí, al Mercat del Carrilet, taller de cuina amb Conese de Salut, aperitius de Nadal saludables. A Riudoms, aquest dissabte 1 de desembre, dins el Festival Accents, a les 8 del vespre, concert al Teatre Auditori del Casal Riudomenc de Fito Luri, on presentarà el seu nou disc, Cru. I acabarem a Tarragona, demà dissabte, al Teatre Metropol, a les 10 de la nit, s'inaugura el Festival REC, amb la projecció de la pel·lícula El Pepe, una vida suprema, de Mir Kusturica.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Estrelles de porpra, cafetera de braç, penaltis, rialles i els que ja no estan. Mentre Palestina, una noia lluita,
Menys d'un minut per arribar a la una. Acabem, com sempre, la primera hora amb música. Avui sona Fito Luri, els ho he dit a l'agenda. Presentarà per primera vegada a les comarques de Tarragona el seu darrer treball, Cru, on hi ha aquesta cançó que escolten, mentre estan al bar Miami i altres cançons. Serà demà a Riudoms, al Festival Accents. Doncs sort que el Fito Luri ens dona una mica de pau per acabar aquesta primera hora de programa. Ara les notícies i després arriba la Laura González amb la cartellera. No marxin gaire lluny.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Confederación de Escuelas Católicas envía un mensaje de tranquilidad tras conocerse que se están revisando algunas de las desgravaciones fiscales por aportaciones a las fundaciones de los colegios concertados. No tienen constancia de que haya cambiado el criterio de Hacienda, Susana Moneo.
Así es, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, asegura a COPE que no consta oficialmente ningún cambio de criterio en la actuación de la agencia tributaria y que la ley no ha cambiado. Las donaciones se ajustan a la ley de mecenazgo, por lo que son perfectamente legales. Así que mensaje de tranquilidad, aunque apuntaba que estarán vigilantes.
Quiero pensar también que esto no forma parte de una vuelta de tuerca más al acoso, por decirlo de alguna manera, que está sufriendo la escuela concertada. Pero también resulta curiosa esta coincidencia en estos momentos en los que, de una manera u otra, se está poniendo en cuestión en los medios de comunicación o por algunos grupos políticos o sociales la existencia de la concertada.
Recuerda que es una aportación voluntaria a una congregación religiosa que es titular de un centro educativo, pero que tiene además muchos fines.
Y como te estamos contando, el próximo domingo 9 de diciembre, el estadio Santiago Bernabéu va a coger la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Un partido declarado de alto riesgo para el que ya se está preparando el dispositivo de seguridad. Juan Baño.
La Oficina Nacional del Deporte, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, es el centro de referencia en el dispositivo que trabajan codo con codo con los servicios de información policiales. La clave en este momento es conocer en contacto con los clubes River y Boca quiénes son los aficionados que contarán con entrada en mano para entrar al Santiago Bernabéu. Habrá policías argentinos especializados en el seguimiento y control de las aficiones de ambos clubes en el centro de coordinación operativa. Por lo demás, se aplicará el protocolo habitual ante grandes finales o encuentros de alto riesgo con la asignación de zonas de ocio, las llamadas fan zone, en la capital, el acompañamiento de ambas aficiones mediante embolsamientos policiales hasta el campo y la separación de los aficionados en ambos fondos del estadio.
En París, los denominados como chalecos amarillos preparan ya la manifestación, la gran movilización de mañana. Este mediodía van a ser recibidos por el primer ministro. Se ha movilizado ya a 4.000 policías. Corresponsal Asunción Serena.
Todavía no se sabe a quién van a recibir porque tienen problemas para encontrar interlocutores representativos entre los chalecos amarillos y algunos de ellos se niegan a acudir a la cita porque temen que el Ejecutivo los utilice para quitar fuerza al movimiento. El ministro del Interior ha anunciado el cierre de la circulación en los Campos Elíseos este sábado. Estarán abiertos a los peatones con un sistema de seguridad muy hermético. Serán controladas las tarjetas de identidad y se registrarán los bolsos para evitar que haya armas y las fuerzas de seguridad sean las víctimas. Esta mañana los comerciantes están tomando las medidas que no tomaron el sábado pasado para proteger las vitrinas y evitar que sean de nuevo destrozadas.
En Lanzarote se ha activado el protocolo por posibles malos tratos a un bebé. El menor de 4 meses ha ingresado con un traumatismo cranoencefálico. Se trata de la segunda vez que los padres acuden con el pequeño al centro hospitalario por un motivo similar. Se están realizando las investigaciones para determinar las causas, si ha sido un accidente o un suceso intencionado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, la elección del Bernabéu para el River Boca comparte protagonismo con una nueva jornada de Liga. Luis Munilla.
Es oficial desde anoche, Antonio, que el Santiago Bernabéu acogerá el polémico River Boca de la final de la Libertadores el domingo 9 de diciembre a las 8:30. Se está preparando ese fortísimo dispositivo de seguridad que contaba Juan Baño. Se está trabajando también, hay una reunión además en marcha sobre cómo se van a distribuir las entradas y hay muchas opiniones encontradas. Este es Maradona, hablando sobre el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es quien ha tomado la decisión de sacar el partido fuera de Argentina.
Yo quiero decirle a este Alejandro Domínguez, ¿qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid. ¿Sabes lo que cuesta eso? Son la lacra del fútbol. Que no están capacitados para el cargo, loco.
Hemos omitido algún insulto que le dedicaba. Y aquí en la Liga hoy se abre la jornada a las 9 con el Rayo Eibar. Mañana Real Madrid-Valencia. Veremos si con el regreso de Isco a la lista de Solari se lo pierden Nacho y Casemiro. Y en el Valencia, Rodrigo casi descartado y vuelve Garay.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I ara que ja estem informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, el que fem és obrir la N240, sempre diem obrir, com si estigués tancada. De moment, res, està oberta sempre, però bueno, mira, ho diem així. I ens arriba la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard Álvarez.
Escolta, per cert,
digues.
Tu ahir, quan vas apretar el botonet aquest de, que s'obre el micròfon a les 12:20,
sí.
Et va agafar una mica de vertigen o no?
Una mica sí, home, però també et dic que vaig fer el programa més contenta que altres
dies,
eh?
Jo també. Escolta, per què ho diem, això?
Doncs perquè tenim les notes de final de curs, no?
Sí, les de final d'any. Tenim, així mai, és el símil. Tenim les notes. És veritat.
I no ens ha anat malament la cosa,
no,
Ricard.
No. Mira, de moment la cadena COPE ha tret els millors resultats en audiència a Catalunya dels darrers 20 anys.
Sí, senyor.
Val? O sigui que ja, només per això, ja déu-n'hi-do. Però és que, a més, tant a Lleida com a Tarragona han pujat a tot arreu.
Sí, la veritat és que hem d'agrair molt a la gent que ens fa confiança. Bé, de fet, fa confiança a la cadena des de primera hora del matí, eh?
Sí,
des de les 6
sí.
del matí, que els dona els bon dia els companys darrere en COPE, fins que nosaltres recollim el testimoni i acabem fins a les 2. No ens podem queixar.
No
hem d'agrair que la gent confia en nosaltres per informar-se i per passar-s'ho bé, que és el que fem tu i jo, sobretot.
Doncs escolteu, gràcies a tots, com sempre, eh? I això us ho ha dit la Mònica, us ho dic jo i us ho repetirem i ho direm sempre, que tot això només té sentit perquè vosaltres esteu aquí a l'altre costat escoltant, eh?
Sí.
I és així,
i jo crec que són part de l'equip, els oients, no? Perquè és un
sí.
equip molt gran. Tu i jo posem
sí.
la veu, però són els col·laboradors, com avui, per exemple, la Laura, que ens vindrà a parlar de cine, els que venen cada dia de la setmana, els companys d'administració, no? De publicitat, és cosa de tots.
Som
això dels tècnics,
un supergran
no
equip,
eh? Dels tècnics.
Sí, no?
Que sense ells sí que no sortirien.
No, és veritat. Mònica, doncs escolta, va, que fem una pausa per la publicitat, que també els hem d'agrair, que confiïn amb nosaltres.
Clar,
per anunciar-se.
Sí.
Jo sé que de vegades estàs a casa i dius, ara la publicitat. Doncs bé, escolta,
ai, senyors i senyors,
són
que
dos
aquí
minutets.
És cosa d'ells, dels anunciants que nosaltres
Clar.
Sortim cada dia.
Són dos minutets i després parlem de cinema amb la Laura González.
Vinga.
Va.
Terminamos el año y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes. 6.200.000 personas confirman a diario al Grupo COPE como referente informativo del entretenimiento, el deporte y la música.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acuesto.
Ya son más de 2 millones de oyentes como tú los que eligen cada mañana a la voz más influyente de la radio española. Eligen Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta?
Tiempo de juego también crece. 1.400.000 personas apuestan por el mejor deporte los fines de semana y los comunicadores mejor valorados. Confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los domingos, Tiempo de Juego gana 260.000 oyentes.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
6.200.000 personas como tú escuchan ya las emisoras del Grupo COPE. Contigo lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te decimos gracias.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 16 de diciembre tienes 100 euros de descuento en portátiles y ordenadores todo en uno HP a partir de 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y 3 meses de seguro gratis.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
Doncs apa, Mònica, ara sí, aparteu a les criatures, que arriba la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Hola, Laura.
És una expressió feta, eh? No és que faci por la Laura.
Vale.
No, gens, no, tot el contrari.
És molt maca, si no la coneixeu.
Oi, si faig cara de bona nena, jo passo per canalla, també.
és veritat. Això és un avantatge en algun, a partir de certa edat, Laura.
Sí.
Ja, bueno, ara ja no puc dir al cine que entrada reduïda, perquè tinc 7 anys, saps? No, això ja no cole.
No, ja no cole. Escolta, per cert, has anat al cinema?
Sí, claro.
Sí, claro.
No tan claro.
Sí, claro.
Vaig a veure Cascanueces, que com que me la van cancelar la setmana anterior, pues vaig anar a estar.
Ah, és veritat.
Sí, i la veritat
I
és que...
Espera, quants éreu a la sala?
No, més de 10.
Ah.
Home,
està mal. Ull, sí. Com ens conformem? Més de 10.
Bueno, ves.
A veure, de què anava?
Depèn de la proposta, depèn de l'hora, no?
De què anava la peli?
Bueno, la pel·lícula està basada en la novel·la de Hoffman.
És una pel·lícula d'aquelles que vas a veure amb ganes o que fa mandra abans d'entrar
allà? No, a mi la banda sonora m'interessava perquè Tchaikovsky m'encanta i visualment és una pel·lícula doncs, molt rica, no? El que passa és que, bueno, fluixeja una mica de guió.
És important.
Per això, bueno, sí, però no, saps? Visualment sí, molt rica, tal, molt ben muntada, perquè és Disney i això és una garantia que ja t'ho diuen, no?
És Disney.
Però la resta, pues, la veritat...
Bueno, vale, bueno, pues, quin plat li poses?
Van ser 1:40, és un temps raonable. Saps? Almenys no vaig estar allí 2 hores i mitja veient algo, saps?
Sí. Quin plat?
Que es feia farragós. Pues jo diria que és un plat de wok, saps? O sigui, bons ingredients, molt visual, però després no té més, saps? Són uns fideus amb verduretes.
Escolta, que currat avui, la Laura.
Déu-n'hi-do.
Un plat de wok.
Molt bé, molt ben trobat. Ara que estaves dient això, estava recordant una pel·lícula que vaig anar a veure, que érem 2 a la sala. Ah. 2 persones.
I us vau ficar junts o separats?
No, ens vam posar cadascuna una banda del pati de butaques.
No, perquè a vegades és allò, estàs sol, ve una altra persona i se't posa just al davant.
Sí, no, estàvem bastant separats.
I què tal, us sentíeu riure o plorar? O...
És que era una pel·lícula molt rara, per això érem només 2. Llavors, ni una cosa ni l'altra.
Quina pel·li era?
Com ser John Malkovich.
Ah, molt bé.
Fa uns quants anys.
Escolta, si haguessis de dir un plat...
Ui, Ricard, doncs una cosa... No et sabria dir. Una
crua,
cosa estranya.
A mig fer encara.
Un bolet d'estos.
Una cosa estranya. Em va agradar, però així no és per tots els públics.
Ja.
Mira, del 99, mare de Déu, que gran que sóc.
Escolta, ja fa 19 anys, eh? Ja fa 19 anys. Escolta, d'aquí un mes farà 20 anys. Tenim estrenes?
Sí, unes quantes, també.
I la setmana vinent, ja us avanço que com que no fem pont ningú, ni la Laura, ni la Mònica, ni un servidor, nosaltres farem les estrenes divendres igualment, tot i que les cartelleres s'actualitzaran el dimecres.
Sí.
Que això ja ens va passar pel pont del 12 d'octubre, crec. O el de la Castanyada, no sé quin va ser.
Jo tampoc.
Però nosaltres, divendres.
Divendres ho farem. Que la gent no anirà al cine abans, o sigui que...
No, perquè estaran tots fora, menys nosaltres
sí,
tres.
Sí, també pot ser.
Home, nosaltres sí anirem al cine, que fem la de Romper Ralph.
Ah, és veritat.
El dia dimecres,
a Lleida, sí.
Dia 5.
Ah, Lleida, la setmana vinent.
Sí, a Lleida nosaltres estrenarem el Ralph Rompe Internet.
Correcte.
Ah, la nova de Disney, no?
És de Disney?
Sí.
Molt bé, vinga, per avui...
Doncs bé, avui comencem amb una de terror que es diu Cadaver. El títol original és The Possession of Anna Grace.
Hem de començar
Hannah
amb
Grace.
Aquesta.
Bueno, m'he fet l'ordre que jo he volgut.
Ja.
Doncs bé, la protagonista és una noia que és escèptica i que treballa en un dipòsit de cadàvers, vale? Una noia molt de ciència, no? Llavors, en el seu torn de nit, a la morgue, doncs, rep el cadàver desfigurat d'una noia que ha mort mentre li practicaven un exorcisme. I clar, a veure, en el torn de nit, sola, amb la seva imaginació, amb molts sorollets, i, bueno, a veure, qualsevol escèptic o no, li agafa por.
A mi ja me n'agafa ara.
Clar, jo t'ho explico i ja t'hi fiques en situació, no? Doncs així la protagonista, juntament amb els espectadors, comencen a tenir visions terrorífiques que fan pensar que la força demoníaca que habitava en el cos del cadàver doncs s'ha escapat i persegueix a la jove treballadora de la morgue.
Mare de Déu. hi ha d'haver públic per tot, ja ho veig.
Mare de Déu, quan diu mare de Déu el Ricard...
És que jo, no, és que jo ho sento, jo no vaig a patir al cinema.
Ja, yeah. a mi aquesta em fa una mica de mandrota, també us ho dic.
És que si em fa por ara.
No,
però
por no,
teniu
mandrota.
Més opció.
Ensurs,
sí,
ensurs.
Va, doncs vinga, va.
Vinga, tindrem el Grinch, vale? Que és una pel·lícula d'animació.
El Grinch la fan cada any?
Ara no. T'anava a dir, és nova o és un...
No, penso que l'última és del 96.
La posen cada any i ja està.
Ah, bueno, també la posen cada any, això sí.
Doncs bé, és una... Bueno, són el doctor Seyus, que era un escriptor, es va fer una sèrie d'històries i un dels seus personatges, que ja és gairebé de la cultura popular, pues, és el Grinch, no? Llavors, bueno, és un ésser pelut i verd, malcarat i que odia el Nadal, no? Cada any, doncs, la societat el pertorba amb exagerades celebracions, amb molt soroll i moltes llumetes, així. Jo sóc una mica Grinch, ara que ho estic llegint. Doncs, bueno, ell se n'adona que només podrà recuperar la seva pau i silenciosa solitud robant el Nadal. I per dur-ho a terme es farà passar per Santa Claus. No us sona una mica aquest argument?
Una mica molt, sí.
Doncs, bueno, per altra banda, hi ha una nena que té un esperit molt nadalenc i vol atrapar a Santa Claus amb els seus amics per donar-li les gràcies per tots els regals i l'ajuda rebuda. Llavors, pues, bueno, aquí xocaran els interessos.
Bueno, això són pel·lícules de Nadal, ja.
Sí, ja,
sí,
per
ja és obert la veda, ja.
Sí, sí, sí.
Estic veient que li posa veu Benedict Cumberbatch al Grinch.
Sí.
Carai, doncs anem a veure en versió original, que val molt la pena.
Ja, lo que passa és que les pel·lícules d'animació i de nens no les acostumen a fer en versió original, perquè clar, el ser una pel·lícula d'animació, a mi per exemple em va passar amb la Isla de Perros del Wes Anderson, té unes veus de doblatge que, entre les que està el nostre estimat el Bill Murray, està Scarlett Johansson, està gent potent, però claro, animació...
No arriben en versió original.
És complicat, saps? Ah. Però bueno, jo l'animació japonesa per això... m'és igual en versió original o en versió normal, perquè tampoc en japonès no entenc res.
Ah, anava a dir. És que no, canvia molt.
Doncs bé, tindrem també una pel·lícula que es diu Widows, Viudes, que ens arriba del Regne Unit. I és un drama thriller sobre atracaments protagonitzat per quatre dones. Us aviso que venen moltes pel·lis de robar. ¿Vale? Ah. O sigui, en el sentit de que ve el Nadal, no tens un duro, se t'ha passat el Black Friday i dius, què hago? Pues voy a robar, ¿no? Perquè, a veure... No? A veure, pues això. Doncs es tracta de l'adaptació de la minissèrie cinematogràfica homònima, Viudes, britànica, dels anys 80. En aquest cas, doncs, l'han ambientat a Chicago, però en l'època actual, i bueno, són quatre dones que no tenen res en comú, excepte un deute heretat per les activitats criminals dels seus difunts marits. Doncs així decidiran prendre's el seu destí per la seva pròpia mà i forjaran un futur on elles marcaran les seves pròpies regles, vale? Aquestes Viudes, i bueno, no pinte mal tampoc. Tindrem també una altra pel·li britànica que es diu El hombre que inventó la Navidad.
Venga, l'altra.
Està bé per nens. I és un film biogràfic de Charles Dickens, no? Vinculat amb el seu gran èxit, El cuento de Navidad, que tot i que li va reportar certa fama, les seves obres següents doncs, van ser un fracàs. La pel·lícula està protagonitzada amb el Christopher Plummer en el paper del mític Mr. Scrooge, que és el dolent, l'àvaro aquell del cuento de Navidad, no? I bueno, explica com tots els editors doncs, van rebutjar Dickens, motiu pel qual es va veure obligat a publicar l'obra de males maneres i per pal·liar les seves dificultats econòmiques. I bueno, ja de pas que s'hi posava, doncs, recordar als lectors el sentit caritatiu i el caràcter tendre, familiar i solidari dels Nadals. Està bé, la pel·lícula...
O sigui, aquesta és biogràfica, per entendre.
Sí, però és molt amable. És que no sé quin adjectiu utilitzar. Amable, jo crec que és amable l'adjectiu. Després tindrem Génesis, una pel·lícula que ens arriba d'Hongria. Ojito amb les pel·lícules hongareses, que són rares, rares, eh? És una pel·lícula una mica durilla i són tres històries reals que han passat al mateix país, a Hongria, no? Les històries es sostenen sobre nocions bíbliques en els conceptes de la família, no? És una dona que redescobreix la seva fe perduda durant la infància, una mare que fa tot el possible per salvar el seu fill del destí que ella va patir i la família d'un noi gitano que és assassinada i, bueno, la seva infància queda destruïda sense remei, la veritat.
Ui.
Això és de la loteria.
La loteria.
Pues no, senyors.
Ah, no?
Això és de la banda sonora del Doctor Zhivago.
Ah?
Que la gent no ho sap, però jo us volia il·luminar en aquest sentit.
Gràcies,
no?
Laura.
És que clar, a mi el primer que m'ha vingut a la ment és un l'anunci dècim, de la un dècim volant. Sí,
pues
sí,
sí, és la banda sonora de la que es va utilitzar de l'anunci aquell de Nadal, de la loteria.
El calvo de la loteria.
Correcte. I aquesta banda sonora la va composar el Maurice Jarre, que és pare del Jean-Michel Jarre, el famós músic de música electrònica. ¿vale? És un oscaritzat, o sigui, té 3 Oscars aquest tio, està mort ara, no? Però el Maurice Jarre és un tio important i no el coneixem, i en canvi sentim això i diem, hòstia, el calvo de la loteria, sí. Saps? Pues no, banda sonora del Doctor Zhivago, ja ho podeu apuntar a la vostra memòria també. Fico música francesa també perquè us explico Los fantasmas de Ismael, que és un drama romàntic francès que dibuixa un triangle amorós seccionat en el temps una mica, ¿vale? El protagonista és un director de cine que es prepara per realitzar la seva següent pel·lícula quan la vida li retorna a la Carlota, no? Que és la seva dona, que fa 20 anys que va desaparèixer, que la interpreta la Marion Cotillard, no? Llavors, ell, que ja té una nova parella estable, doncs no sap què fer, ja que ell estava molt enamorat de la seva primera muller, però l'estima com si fos un fantasma del passat, perquè, clar, fa 20 anys que va desaparèixer, ara reapareix, doncs què fa? Llavors es crea una situació una mica rara, però molt profunda emocionalment, ¿vale? És un drama romàntic.
Bueno.
Vinga, ficarem més banda sonora del Doctor Zhivago.
No l'he vist, per cert.
No?
No. El doctor Zhivago no l'he vist.
És interessant.
Sí, la veritat, a mi m'agrada.
He vist el doctor Strange, però el doctor Zhivago
no.
No
té gaire a veure.
No, que no?
Bueno, també té bona banda sonora. Doncs bé, L'amor menos pensado és una pel·lícula que ens arribi d'Argentina. Com tota pel·lícula argentina, pues, ha de tenir un Darín entre el seu elenco, no? Pues Ricardo Darín protagonitza aquesta pel·lícula. És una comèdia romàntica sobre una parella que comença una nova etapa quan el seu fill s'emancipa, no? Se'n va estudiar fora i, bueno, pues el Marcos, que és el Darín, i Anna, que porten més de 25 anys casats, doncs entren en una crisi que els porta a separar-se. Al principi de la vida de nous solters, doncs tot els sembla fantàstic, no? Estan així recent separats i, bueno, és un període fascinant de descobriment. Però, bueno, aviat ella se n'adona de que també és una fase que se li fa monòtona, se li fa bola, i, bueno, i amb ell, per amb ell conèixer gent nova i construir noves relacions, pues, és una cosa que li fa molta mandra, també, i una mica de por. I, bueno, és com si es tornen a reenamorar, no se sabe, tal... interessant, interessant. Comèdia romàntica argentina. Tindrem també Miriam Miente, de la República Dominicana. És un drama adolescent sobre una noia de 14 anys que amaga un secret. Mentre la seva casa d'amigues, juntament amb les mares d'aquestes amigues, preparen una festa en plan My Sweet 16, saps allò de felices 15 anys, doncs la Miriam ha conegut un noi per internet i no sap ben bé com explicar a la seva família que no és del seu estatus social.
Ah.
Llavors, pues, està allí com a...
My Sweet 16, és veritat que és una xifra d'edat que, segons quins països, es celebra molt.
Sí, 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 es veu que es fan festasses, sí. Així d'adolescents.
Vaig veure un reality per la tele, evidentment d'Estats Units, perquè si són els reis, de barbaritats. Evidentment eren gent amb molts diners, però barbaritats. O sigui, de regalar-li el cotxe, però un cotxe que no veguis amb 16 anys, a una festassa que no veguis, eh? Mm-hmm. Molt bé.
Uau, estic fascinada aquí amb la banda sonora que sona de fondo. Mm.
Què més?
Tindrem La Francesita, una pel·lícula que ens arriba de Xile. Títol original, Cabros de Mierda. Pues bé, està situada al 1983.
A veure, un moment. La
Cabros,
Francesita...
Sí.
Cabros.
Deu ser una expressió que tenen allí. Sí, sí, sí.
I l'han traduït com La Francesita?
Sí.
Jo, de veritat, un dia hem de fer un monogràfic de traduccions o adaptacions de títols, eh?
Clar, no tenia massa sentit no traduir aquest títol, però bueno.
És que no calia.
Doncs bé, està situada a l'any 1983, al país, a Xile, quan està dominat pel règim de Pinochet, no? I és un missioner religiós provinent dels Estats Units, doncs, que arriba al barri marginal de la Victòria i s'allotja a casa de La Francesita, que és una noia atractiva, amb caràcter i valenta, que lluita de forma clandestina per millorar les condicions de vida del seu país, ¿vale? És un drama polític una mica, però bueno, no deixa de tenir tocs una mica així picantons, no? El protagonista, doncs, es veurà seduït per aquesta noia i pels seus ideals que el portaran a posar en perill inclús la seva vida.
Vinga, que canviem de tercio. No es diu així?
Bueno, sí, canviem de tercio, és que us explico les estrenes d'aquí. Ah. Us fico Paco de Lucía, perquè la pel·lícula que us explico primer és Entre dos aguas, com aquesta cançó que sona. Mm. I, bueno, la dirigeix l'Isaac Lacuesta, que ja va fer una primera pel·lícula. La seva primera pel·lícula es diu... Ostres, ja no me'n recordo. Ah, sí, La leyenda del tiempo, que com la cançó de Camarón, també. Us la vaig explicar allà el 2016 o 2015, ara no recordo. Doncs bé, la banda sonora d'aquestes pel·lícules és molt flamenca, ¿vale? I és algo que està molt de moda ara, o sigui que l'han tret ja quasi pensant ja en això, no? Es tracta de la seqüela de lo que us he explicat abans, que era un documental dramatitzat, ¿vale? La primera... Ah, del 2006 és la... No us ho vaig explicar llavors.
No.
Doncs bé, no
us ho vaig
explicar.
No estaves aquí encara.
No estaves de cos present.
Doncs bé, la primera va sobre un nen gitano d'una família de cantaors que perd el seu pare de forma violenta i ja no pot cantar més, val? Se li va la veu. I en aquesta segona part, doncs, és el mateix protagonista, el Isra, que, bueno, ja és gran i acaba de sortir a la presó. Llavors es retroba amb el seu germà, que és un militar que acaba de tornar d'una missió de l'exèrcit, i es reuneixen a la illa de San Fernando, a Cádiz, d'on era Camarón, i d'on ells també són autòctons. Llavors aquest retrobament els portarà records amargs, però també l'oportunitat de reconciliar-se i de tornar-se a unir com una família. És un, ja us dic, és com un documental, però que no és un documental, perquè és ficció dramatitzada, bueno, però el format, sí, és rotllo documental.
Han volgut seguir potser una mica l'estètica del primer, però ja ho han... Ja és pel·lícula, per entendre'ns.
Sí. Llavors tenim Kinky Stars, també, que també és del rotllo, no? És a cavall entre el documental i la ficció. I ens situa als anys 70, entre els anys 70 i 80, les barriades de la perifèria madrilenya, on molts joves problemàtics es van abocar a la delinqüència. Canvis socials, polítics, econòmics i urbanístics als barris obrers van conformar una societat marginal amb un imaginari i una història propis, no? I, bueno, aquí és on van créixer els anomenats kinkies, que van ser retratats a pel·lícules com Col·legas, Perros Callejeros, Yo el Vaquilla, El Pico, La Estanquera de Vallecas, El Luce Camino Revienta, Barrio, Navajeros, De Prisa de Prisa, o sigui, un munt de pel·lícules. Jo n'he vist algunes i la veritat és que aquest gènere no m'és del tot aliè, a mi no em desagrada.
La paraula kinky, sí, ha quedat al vocabulari popular, eh?
Sí, sí, sí.
Fa cara de kinky, és un kinky, és veritat.
Però tu el veus, no? Tu te diuen kinky i veus l'estereotip,
sí,
no?
Sí, sí.
És així. Doncs bé, tindrem també Durante la Tormenta. També és un thriller de ciència-ficció protagonitzat per l'Adriana Ugarte, que fa d'una noia que és mare i que està feliçment casada. Però una misteriosa interferència temporal provoca que li salvi la vida a un noi que va viure 25 anys enrere a casa seva. Llavors, les conseqüències d'aquesta bona acció de la noia, doncs, provoquen una reacció en cadena que fa que la mateixa protagonista es desperti en una nova realitat paral·lela on la seva vida no és la mateixa i la seva filla mai no ha nascut ni existeix. Imagina't.
Carai.
Durante la Tormenta.
Et dic una cosa, també hi ha un Darín en aquesta pel·lícula.
Sí, Chino Darín, cert. Sí, 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 que és el fill del...
Els Darín estan a tot, estan a tot. Són com Samuel L. Jackson.
Hi ha una pel·lícula similar també, amb una... amb una tempesta, es connecten pare i fill... Crec que el futur i el passat, que són bombers.
És aquest, bueno, noi, és aquest noi que fa la mateixa cara per tot, també.
Sí, sí. El pare,
sí,
el que
sí,
fa
el
de pare.
El pare, sí.
El que, ai, fa, no, el que fa de pare és el del Xip Prodigioso, per entendre'ns.
El Dennis Quaid.
El Dennis Quaid,
això mateix.
Que era bomber, i el que fa de fill és policia. I parlen a través d'una radiofreqüència. A veure, Laura... Bueno, tu, Mònica, tu que tens l'ordinador més a mà, busca'l.
Estic buscant. És que la recordo, aquesta pel·lícula,
no
la
surt,
recordo.
No em surt el
Frequency.
Nom. Frequency.
Frequency. No l'he vist.
No cal.
No l'has vist?
No cal.
Bueno, per una vegada val la pena, però sí.
A mi és que la cara de Dennis Quaid me genera violència, no sé per què.
Bueno, és la seva.
Te queden 30 segons.
És un tio que em cabria mal. Bueno, pues mira, els dos documentals que me quedin. Hotel Explotación, Las Kellys, sobre les treballadores que es dediquen a la neteja de les habitacions dels hotels, que el 2016 es van organitzar per reclamar els seus drets. I després Morir para contar, que és un documental que només s'estrenarà en una sala d'Alcalá de Henares i que va sobre la feina dels periodistes i corresponsals de guerra i els traumes que els hi suposa cobrir la informació dels conflictes bèl·lics. Jo us l'explico, encara que se
estigui
a Madrid.
Només a una sala?
Clar, aviat la tindrem a les plataformes de vídeo sota demanda, però trobo que és important també.
O sigui, amb sala només amb una, a tot Espanya, Alcalá de Henares.
Que jo sàpigui, sí. Que jo sàpigui, sí. Però és un documental molt interessant, eh? Per ser conscients també de la realitat que viuen altres persones amb la seva feina. Vull dir, nosaltres a vegades pensem, hòstia, la feina m'absorbeix. Hi ha gent que s'està jugant la vida per la seva feina.
Sí. I tant, que sí. Sí, sí.
Doncs apa, que baixem la música.
Baixem
aquestes
la
són
música.
Les estrenes i ara anem a posar a la prova la nostra experta en cinema.
Per ser un apunt, no hi havia pel·lícules de robatoris la setmana que ve, les pel·lícules de robatoris.
És la vinent. Vale, sí, sí, anem, que sàpiguin, recordem-ho, divendres que ve, aquí,
sí,
a la mateixa
divendres,
bat canal. Les sí, estrenes. Bé, doncs ara ve la banda sonora del dia. És fàcil avui, eh? Però bé, sona així, va.
West Side Story.
Molt bé.
Jo no l'he vist.
No?
Sí, no, la cançó em sona, però no sabria dir quina pel·li era.
Però tens al cap aquella imatge d'una noia morena guapíssima cantant, movent molt, molt, molt la faldilla.
Sí.
Doncs és Rita Moreno, en aquest cas, l'actriu Rita Moreno, que interpretava Anita Palacio a West Side Story, del 61, la pel·lícula.
Hosti.
I no sé si ho sabíeu, però per 2019 hi ha previst un remake que dirigirà Steven Spielberg i ella, Rita Moreno, també hi serà.
La pel·lícula és del 61 i Los Tarantos, que és la versió espanyola de West Side Story amb gitanos, és del... no sé si l'heu vist, però jo us la recomano, Los Tarantos. Per a mi és bona, bona. És del 63, dos anys després. Veus? Però l'argument és similar. Lo que en lloc de ser dos bandes a Estats Units, són dos clans de gitanos. Mm-hmm. I a mi em va agradar aquesta pel·lícula, la veritat.
Molt doncs, bé. Escolta, premi avui, per la Laura.
Sí, sí.
Home, la banda sonora és de Leonard Bernstein, potser? La de...
Ara què ens fas? La pregunta a nosaltres, això? És la venjança de la Laura González.
No, cap venjança.
Escolta, que ens hem quedat sense temps. Laura González, vas al cine? Sí? No?
Sí, vaig al cine, que estrena Suspiria, per favor.
Bueno, pues apa. Laura, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Sí, és Bernstein, Molt bé, Laura. Bernstein. Doble premi,
Doble premi.
Gràcies, Laura. Oh, Ricard, amb West Side Story arribem al final, tanquem setmana. Sí. Que tinguis bon cap de setmana, fins dilluns.
Igualment, una abraçada.
Doncs amb això arribem a dos quarts. Nosaltres ens acomiadem. Els deixo ja amb la resta de programació de la cadena COPE. Tornarem, ja saben, puntualíssimes, dilluns a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ja saben que ha estat un plaer acompanyar-los. Acabem de passar molt bon divendres i millor cap de setmana.